Sentits a Catalunya Informació, amb Marta Romagosa.
Hola, bona tarda. Avui comencem l'espai parlant de cinema i celebrant la iniciativa de Mollerussa d'organitzar la primera edició de la Mostra de Cinema Català des de divendres, dia 27, fins l'1 de maig. Anirem també al Museu Vilacasals de Sant Salvador, on aquesta tarda la viuda del músic Marta Casals ha parlat obertament del fet que l'Arxiu Nacional de Catalunya ja tingui els fons del seu marit, i us explicarem la trobada de traductors de l'obra de l'escriptora Carme Riera, que avui demà es fa a Barcelona. El cinema català té una cita a partir de divendres a Mollerussa, al Pla d'Urgell, on s'hi celebrarà la primera mostra de cinema català. El certamen s'obre amb uns objectius molt bàsics: recuperar la memòria històrica del cinema català, difondre'l i analitzar la situació actual del sector. Fins l'1 de maig es projectaran 52 pel·lícules i es retrà un homenatge a Ventura Pons i a Joaquim Jordà. Ens ho explica Roser Parera.
La mostra s'inaugurarà divendres amb la projecció de la pel·lícula Després de la pluja d'Agustí Villaronga al Teatre L'Amistat de Mollerussa. La mostra farà un homenatge al director de cinema Ventura Pons i al desaparegut Joaquim Jordà. A més del cinema català, també seran presents el de les Illes Balears, València i la Catalunya Nord. El cinema de la Segona República i la Guerra Civil també en seran protagonistes. Un dels directors artístics de la mostra, anomenada Som Cinema, l'actor Jordi Dauder, ha explicat que els objectius són recuperar la memòria històrica i difondre aquest patrimoni.
Allò que intentem recuperar, materials oblidats, deteriorats, perduts, desconeguts, etc., és una part fonamental del sentit de la mostra. I l'altra és mostrar-ho, justament com el seu nom indica. Anar a la gent i que la gent ho conegui, que és una de les formes de difondre i de conèixer la nostra cultura. L'altre aspecte és el panorama d'actualitat. És a dir, què es fa, qui som, com va començar.
La mostra, amb 52 pel·lícules, es clausurarà dilluns amb la projecció de la pel·lícula Llach, la revolta permanent, de Lluís Danés, i comptarà amb la presència del cantautor català. Hi haurà altres activitats, com una exposició del cartellista Carles Fontserè i taules redones sobre l'estat del cinema català. L'altre director de la mostra, Juan Ferrer, ha explicat que el cinema català hauria de sortir fora i mostrar els grans actors i directors que hi ha.
El cinema català el que tindries que pensar és sortir fora i mostrar els cineastes catalans que té, perquè té molts i molt bons. Crec que aquesta mostra farà el que pugui per arribar a una normalitat, tant amb l'aspecte de que el cinema català tingui una legalitat important i unes ajudes importants perquè no passi el que passa, i perquè alguns cineastes que es queixen totalment, i a més no dependre d'una llei del cine que ve de Madrid i que no agrada quasi a ningú. Que hem de duar
la memòria. El director de Som Cinema, Ferran Blanc, ha demanat als catalans que no tinguin prejudicis sobre el cinema català i s'ha mostrat satisfet que Mollerussa, al Pla d'Urgell, sigui un trampolí de les produccions actuals.
Que Mollerussa es converteixi aquests dies en un trampolí de les produccions actuals que s'estan estrenant en aquest moment o aquell any a Catalunya, i que pugui servir perquè arribi a més gent. Jo reconec que el gran públic, doncs, té un prejudici sempre sobre el cinema fet a casa nostra, no? Jo crec que poden ajudar aquesta mostra a que la gent es tregui aquest prejudici del damunt, però sobretot això, que sigui un punt de trobada entre professionals, que cada any es trobin a Mollerussa, directors, actors i diferents professionals del sector es puguin trobar i debatre una miqueta.
A la mostra de cinema català, que tindrà lloc a Mollerussa del 27 d'abril a l'1 de maig, podrem veure pel·lícules com Rinya en un cafè, de Fructuós Gilabert, El triunfo de Mireia Ros, Animals ferits, El perquè de tot plegat, Mones com la Becky, de Joaquim Jordà, La plaça del diamant, de Francesc Betriu, Tierra i libertat, de Ken Loach, L'illa de l'holandès i El mar, d'Agustí Villaronga, entre altres.
Sentit comú.
La vídua de Pau Casals, Marta Casals, ha estat dos dies a Catalunya per revisar el procés de cessió de l'arxiu del violoncel·lista del Vendrell a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Marta Casals ha visitat avui també la Casa Museu de Pau Casals i en els seus jardins ha intercanviat records i impressions amb la premsa. El nostre corresponsal al Baix Penedès, Ricard Vinyals, hi ha assistit.
Vídua del mestre Pau Casals ha visitat un parell de dies Catalunya per interessar-se sobre l'estat del llegat artístic del mestre, a més de projectes de la Fundació Pau Casals, de la qual n'és la vicepresidenta. En conversa distesa als jardins de Vila Casals, al Museu del Músic Vendrellenc, a la seva casa d'estiueig al barri marítim de Sant Salvador, Marta Casals recorda el violoncel·lista universal. Encara avui, 34 anys després de la mort de Casals, la seva vídua encara rep desenes de cartes de persones que van admirar el mestre. Marta Casals es troba uns escolars i aprofita per parlar de com veuen les noves generacions la figura de Pau Casals.
Cadascú ho capta d'una manera diferent, però saben que aquest senyor ha sigut important per una cosa que bona que ha fet, perquè la música és meravellosa i perquè ho ha fet de la millor manera possible i també perquè s'han ocupat de les altres persones en el seu temps.
Marta Casals troba que el Museu de Vila Casals, reobert l'any 2001 després d'una important reforma, hauria de potenciar-se encara més com a destí cultural de primer nivell. És un dels projectes que Marta Casals ha aprofitat per parlar amb altres membres de la Fundació Pau Casals.
Això és un centre tan important com ho és Salzburg, com ho és tots aquests grans festivals de tot el món, i com van a veure el Museu Picasso, vinguin a veure el Museu Casals. No aquells que s'invitin, sinó que és una ruta ja determinada. Si sóc a Catalunya, tinc d'anar a veure el Museu Picasso, tinc de veure això i tinc de veure això, i el Museu Pau Casals.
Pau Casals va protestar contra la dictadura de Franco fent el sacrifici més gran que se li pot ocórrer a un músic, no tocar. El genial violoncel·lista del Vendrell tampoc no va acceptar de fer concerts fora d'Espanya com a protesta pel reconeixement internacional al franquisme. Però què faria avui davant dels conflictes vigents a molts països? La vídua del gran pacifista que va ser Pau Casals ho té força clar.
Si en Pau Casals tingués 50 anys, que pogués tocar, que pogués dirigir, que pogués fer les coses que hauria pogut fer el 1940 i pico, avui sí tocaria, jo crec. Però també usaria el seu violoncel com protesta a les coses que ell no trobés bé.
Marta Casals també ha recordat avui l'estima contundent, ha dit que Pau Casals tenia pel Vendrell i Catalunya els seus exilis de Prada i Puerto Rico. Fa uns mesos, pràcticament la resta del llegat de Casals va arribar al país, com era una de les grans voluntats del fill més il·lustre i universal del Vendrell.
Sentits. La cultura a Catalunya Informació. Amb Marta Romagosa.
Més coses. Avui s'ha presentat el tercer seminari dedicat als traductors d'un escriptor català i que està organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes. En aquesta ocasió, els protagonistes han sigut l'escriptora Carme Riera i els seus traductors, el castellà, turc, hebreu, italià, alemany, portuguès, romanès i àrab. Tots es van reunir ahir en quatre sessions per analitzar la seva experiència amb les lletres catalanes i també amb d'altres aspectes tècnics de la seva feina com a traductors. I dins d'aquest mosaic de llengües i de cultures han sorgit visions, com escoltareu, molt diferents de la literatura catalana.
Que tothom està boig per la literatura catalana i, com que he dit, no és ni la primera obra que estic traduint, ni sóc la primera traductora, sinó que la Carme Riera realment a Alemanya és una autora molt coneguda i consagrada.
El Portugal i la literatura catalana existeix com a literatura catalana, independent de l'espanyola o basca.
I jo penso que l'ambient cultivat romanès ja hi ha un calaix que porta aquest títol, Literatura Catalana.
Les obres catalanes, com sentien, ocupen, de fet, un lloc destacat a Alemanya, Portugal i Romania. A Itàlia, Turquia, el Marroc i Israel, en canvi, la nostra literatura és encara un gènere bastant desconegut.
Jo he traduït una mica de tot. He traduït Palau i Fabre, he traduït Purcell, he traduït Pere Galdés, però són tots llibres totalment desconeguts. Llavors, clar, la cosa important és el que ve després de la traducció.
La meitat de l'alma va ser el primer obra de Carmeliera en Turquia, y en general en Turquía de verdad no se conoce mucho la cultura catalana.
La recepción de la cultura y la literatura catalanas en Marruecos, como en el caso de Turquía, hasta hace poco, hasta hace 5 o 6 años, había una confusión entre la literatura española, de la que se mete también la literatura catalana. Pero desde hace 3 o 4 años ya empieza un interés por la literatura catalana.
Fins l'any 2004 hi havia només dos traductors que podien agafar o assumir aquesta tasca de traduir directament del català.
La protagonista d'aquesta trobada, l'escriptora Carme Riera, no ha volgut acabar la sessió sense recordar, evidentment, el gran paper que tenen aquests traductors.
Ahir, penso que l'Oriol deia que eren les finestres, jo vaig dir són a més les boques que permeten, són potser els petits o grossos, segons com, a vegades es fa el miracle, altaveus que ens permeten arribar a moltíssima gent a la qual mai no arribaríem. I jo sempre dic que arribar al públic o arribar als lectors i a les lectores és fer-ho amb un tacte fet de paraules.
Oriol Izquierdo, el director de la Institució de les Lletres Catalanes, aprofita l'ocasió per anunciar que la pròxima trobada de traductors girarà al voltant de Mercè Rodoreda, una de les escriptores catalanes més traduïdes al món sencer.
Per assaborir.
El prestigiós coreògraf belga Wim van de Caybus i la seva companyia Última Vez presenten al Mercat de les Flors de Barcelona el muntatge Spiegel Mirall, que s'articula a partir d'algunes de les peces de les seves coreografies més importants. L'espectacle, concebut a partir dels 20 anys de la formació, es podrà veure només durant 4 dies, del 26 al 29 d'abril. Barcelona, Montse Comelles.
20 anys després de l'estrena del seu primer espectacle que va sacsejar el món de la dansa, Wim van de Caybus continua fascinant el públic i la crítica amb propostes que basen la seva essència en la força, el conflicte, l'energia i l'instint, sense oblidar al mateix temps la fragilitat i la tendresa de l'ésser humà. A Spiegel, el coreògraf es mira al mirall i recupera escenes clau de la seva obra. No es tracta, dit, d'un simple collage, sinó d'un muntatge amb una unitat pròpia que mostra l'evolució del seu llenguatge durant tots aquests anys.
Tenia que ser com si l'espectacle estava fet ahir. I jo penso que con Spiegel, que és algo muy, que no sientes que està fet en els anys 80 o 90, perquè el material viene d'allà. Y que se puede mostrar ahora con algo que como si estaba hecho hoy.
9 ballarins participen en l'espectacle que compta amb la música, entre altres, de David Byrne, Pierre Mertens o Marc Ribot. Actualment, Van de Caybus treballa en el guió del seu primer llargmetratge.
I hem d'ençar, gràcies Montse, que vam els sentits, que ha fet possible la realització tècnica de Júlia Aparicio, la producció de l'Anna Miquel i la secció de cultura dels serveis informatius. En nom de tots plegats, us ha parlat Marta Romagosa. Fins demà.